acabem de finalitzar aquestes festes nadalenques i a tots ens ha passat que al nostre correu electrònic hem rebut Merry Christmas i felicitacions de tot tipus, jo, evidentment, també, i una d'elles era molt especial, d'aquelles que t'agraden especialment, sobretot si ets un malalt de la música. En el meu cas va ser el Raúl Arqueros, un músic santcugatenc que m'envià a mi i a molta més gent una felicitació en forma de música, i és precisament aquesta, anomenada Luz. I això em va fer recordar que feia temps que no sabíem res d'ell, musicalment parlant, de Salut i Música, l'entitat que presideix, i precisament, darrerament, ha editat un nou llibre que es diu Introducció a la musicoteràpia i a la música en pedagogia. Maria, per això hem decidit convidar al Ritme Santcugatenc el Raúl Arqueros, la nostra companya Maria Cusó,
hola,
ens porta
sí.
aquest artista.
Què tal, Raúl, com estem?
Molt bé.
Escolta, com comentàvem, ara surt a la venda aquest darrer llibre, que és una introducció, sembla, a la musicoteràpia, però per tots els públics. Parla'ns una mica.
Sí, és que ja tenia ganes de començar a difondre coneixements que no es tenen a nivell popular, i fins i tot a certs àmbits terapèutics, psicòlegs o, bueno, altres tipus de terapèutics, de teràpies, perquè es fa, la música cada vegada té més importància i es té més en compte, però no es tenen realment coneixements tècnics d'això. I no s'han popularitzat, i no crec que es popularitzin així com així. Aleshores, doncs, bueno, vaig decidir escriure aquest llibre. I per una altra part, que es coneix molt menys encara, com fer servir la música com a recurs pedagògic. Uh-huh. Com professors o pedagogs, o fins i tot pares amb fills amb edat escolar, poden fer servir la música per estimular la memòria en els nens, per fer més divertides algunes assignatures, etc.
Raúl, això en països nord-europeus, del nord d'Europa, s'utilitza molt més, no?, la música, o en altres països. Aquí sembla que és una assignatura pendent.
Sí, encara que sigui així, i fins i tot a Sud-amèrica, alguns països com Argentina o Brasil, hi ha hi ha molt més coneixement d'això. Però fins i tot així, la musicoteràpia està per descobrir, perquè és un camp tan absurdament ampli. Es fa servir molt la musicoteràpia, per exemple, en problemes d'autisme, síndrome de Down, però no es fa servir molt en persones, entre cometes, normals, que no tenen una patologia determinada, qui passa estrès, i evidentment no es fa servir a nivell com a recurs pedagògic. O sigui, com estimules la memòria, o com fas atractiva una classe de matemàtiques amb la música. Això no es fa. No,
la música,
no, jo no ho conec.
La música és matemàtica?
Totalment, absolutament, sí, sí, però divertida.
Sí, molt més divertida.
Bueno, divertida si l'escoltes o si ets capaç de relacionar-te amb ella d'aquesta manera, però estudiar música, aquesta és una altra, és una miqueta el solfeig, és un palo patatero. Jo quan ensenyo a les classes als nens solfeig, ho faig d'una altra manera, perquè és molt avorrit, depèn de com, no? Hi ha que renovar, ara estem en un moment on hi ha que renovar les coses. Hi ha que renovar les pedagogies, hi ha que renovar-ho tot, la terapèutica, tot. Hi ha que incorporar nous elements. Ja estem saturats d'uns i alguns altres han quedat obsolets, no? I ara, precisament en la pedagogia, els nens venen amb una altra evolució, amb una altra qualitat, amb una altra, diguem, obertura, i necessiten nous elements.
I amb això que comentaves, com podem introduir la música en el nostre dia a dia a través del que expliques en el teu llibre?
Bueno, la música, primer de tot, abans que res, és una cosa de la que no es parla molt, perquè sempre es diu la música de Bach va bien para equilibrar los hemisferios. Això és una tonteria com una catedral, i en el llibre ho explico. De fet, tot el primer capítol és informar de la desinformació que hi ha, que algunes vegades és una ingenuïtat que no porta a res més, però moltes vegades, si es fa servir a nivell terapèutic, perquè ho he vist, aquí poso molts casos, molts exemples, pot arribar a ser autènticament perillós, pot ser molt perillós. Fer servir, per exemple, diapasons en centres, jo que sé, en meridians d'acupuntura, és una autèntica barbaritat. I he vist casos de persones que ho han patit, o fer servir els bols tibetans, que ara està molt de moda, és molt, 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 molt perillós. I en el llibre explico per què ho és i per què no s'ha de fer servir. Però ningú ho explica, i quan tu toques aquestes temàtiques, sobretot a gent que ho fa servir, sembla que els hi trenques les estructures, però és una realitat, no? Això per un costat, primer informar de la desinformació. I per una altra banda, una cosa de la que no es parla és que la primera i autèntica musicoteràpia, per es començar, és la música que a tu t'agrada, no la música que t'imposen, jo què sé, que Bach, que Mozart, perquè sí que és veritat que hi ha unes músiques que tenen unes característiques molt més equilibrades que unes altres, o sigui, un rock and roll, un heavy metal, amb guitarres distorsionades, amb tocs de bateria tan forts, és molt alterador del sistema nerviós, molt, moltíssim. Clar, ho compares amb Mozart, no hi ha color, però potser el rock o el heavy metal o el més dur que puguis imaginar-te, la pura cacofonia, pot ser musicoteràpia o pot ser un punt de partida per un musicoterapeuta per gent que no li agrada Mozart i que no li entrarà. O sigui, la música és multidimensional i, per tant, no podem dir que no és com una aspirina que va directament a la zona en qüestió. No, no. Depèn de com tinguis el teu nivell emocional, depèn de com sigui el teu nivell intel·lectual, depèn de com sigui el teu cos físic, depèn de totes aquestes coses, actuarà d'una manera o d'una altra.
Música feta a mida, no, sembla?
Sí, però tu te la pots fer a partir de... Jo et recomano com fer-ho aquí, per exemple, CDs amb música que a tu t'animen, doncs per animar-te. CD per música que et serveixi per conduir. Un CD per... etcètera, no?
Una mica és prendre consciència de la música que ens rodeja el dia a dia i no som conscients, per exemple, que quan em poso a escoltar aquella cançó m'anima, és prendre consciència realment.
Exacte.
No? Sigui la música que sigui, perquè
exactament.
S'ha posat de moda el chill out, que sembla que sigui per relaxar-se,
no, no sé què. No, no hi ha fórmules, o sigui, amb una persona, una altra cosa que es diu en certs àmbits de la musicoteràpia, i són àmbits que a vegades són universitaris o són de màsters de musicoteràpia, no sé què, i es diu, pues, si tu estàs molt nerviós, posa't música per relaxar-te. No, jo també ho explico aquí. És com intentar unir l'aigua i l'oli. Tenen densitats molt diferents i és impossible aquesta unió. A vegades sí que pot ser-ho, però per moltíssima gent no ho és. A lo millor els relaxa més ballar una salsa que escoltar a Mozart. Aleshores, la musicoteràpia s'ha d'ensenyar també a nivell popular i és una de les raons d'haver escrit el llibre.
Recordem, introducció a la musicoteràpia i a la música en pedagogia. On es pot trobar?
Mira, a Barcelona es pot trobar a les llibreries Epsilon i a la llibreria Síntesis. I a Sant Cugat, encara no sé com, però el Supernatural, és aquella tenda de productes naturals que hi ha al carrer Sant Ramon, allà tenen també aquest llibre.
Tenen aquest llibre. I la resta de llibres que tens?
Aviam, de la resta tinc que reestructurar, perquè primer es va exaurir per reeditar-lo, el vull revisar, perquè allà vaig posar coses de musicoteràpia, vaig posar 100 pàgines de partitures perquè pensava que així era més pràctic i tal, després m'he donat compte que no. I segurament no tindré temps perquè vull continuar treballant la musicoteràpia i publicant coses de musicoteràpia i no el faré. Els dos ara que estan són aquest i el Principios activos y propiedades de los alimentos para el ser humano.
Aquest és un altre tema extens de la seva figura, la relació de l'alimentació també amb la salut, però aquest no el tocarem avui perquè si no seria infinit. Sí. Una altra faceta teva com a músic també, i partint una mica de la base del que estaves explicant, d'aquesta educació a través de la música, també ho relaciones amb Salut i Música, una entitat santcugatenca, i que aquest és un dels objectius, no? Sobretot amb aquesta tasca que feu enorme al Perú.
Sí, Salut i Música va néixer per construir, per poder fer una escola al Perú, per ser entitat, no? Una escola en Perú, i també, clar, la finalitat de Salut i Música és difondre tot allò que tingui a veure amb la salut, amb la pedagogia, amb la terapèutica i amb la música a nivell terapèutic, la música i l'art a nivell terapèutic, difondre tot això. De fet, una quantitat X del que es guanyi de cada llibre va a Salut i Música, pel projecte que tenim allà a Perú.
Explica'ns una miqueta en què consisteix. Ho hem repassat diverses vegades aquí a Cugat.cat, però sí que teniu una escola muntada per Salut i Música.
Sí. Sí, sí.
I on poseu... Heu vist algun resultat? Jo recordo fa dos, tres anys, la primera vegada que et vaig entrevistar, que deies, això és un projecte a llarg termini, hem de veure també els resultats, ja els estem veient,
sí.
Però segurament els anirem veient amb nois i noies amb problemàtiques reals.
Sí, perquè estem en l'extraradi de la ciutat de Lima. Tu imagina't un suburbi d'una ciutat com aquesta, d'un país pobre, entre cometes, el de pobre, però hi ha suburbis amb milions de persones vivint en unes condicions molt precàries i en situacions familiars, socials molt dures, nenes que violades per l'avi, coses molt fortes, moltes dones molt soles perquè els hi fan un fill i se'n van els homes, etc. I estem en aquest context. I tenim, aquest any ja tindrem uns 70 nens. Bueno, a mi em sembla poc, sincerament, quan... No. Bueno, tenim uns 70 nens, són 70 nens amb les seves famílies. I tenim el col·le en si mateix i tenim després el recolzament psicològic i tenim l'escola de pares. I una de les coses que estem veient sí que és un projecte de llarg plaç. Vull dir, quan es comencem a tindre nens a la universitat és quan es començarem a veure això repercutint a la societat d'una manera més directa, no? Crec. Però sí que estem veient ara que ens ha costat uns quants anys. Els pares ara s'estan... Les mares. Pares és una altra història. Les mares s'estan implicant molt. Ara formen per ja... Hem aconseguit una cosa que encara no era realment. Que l'escola sigui una família. Que era una de les fites, per mi, importants. I ara ja, aquest 2010, ja s'ha aconseguit. Ja s'impliquen molt, ja s'organitzen entre elles... Ja fan coses, ja aconsegueixen, volien unes cortines, ho han aconseguit elles, volen posar uns armariets a cada aula, ja ho fan elles, ja no ho fem nosaltres. I ja hi ha una, això, hi ha una relació familiar.
Sembla que és un projecte en expansió, o sigui que la crisi a salut, salut i música no està
toquem
afectant.
Fusta? No. La veritat és que no només no afecta, sinó que anem a més. Aquest any 2011 posem en marxa dos projectes nous, dintre del mateix projecte escola. Un, que era... Per mi era molt important que aquestes dones tinguessin algun tipus de font d'ingressos econòmic, perquè és una manera de repercutir en els nens.
I una mica d'independència.
Total i absolutament.
Femenina.
Sí, totalment.
Cosa
totalment.
Per
mi és molt important. Era molt important això, sí. A més, sempre he dit que aquest projecte a Perú el dirigiran dones. I els he dit als homes i als pares, i els he deixat ben clar. Sempre. I els projectes que fem allà, procuraré que sempre, espero que sí puguem fer-ho, sempre siguin dones qui ho faci, no? Aleshores, aquest any posem en marxa el projecte Madres Creadores, que és una empresa per mares. Se'ns ha acudit la idea de fer un netejador multiús, fregasuelos, limpia cristales, tal, i sí, i aleshores el fabricarem a la mateixa escola. Tenim l'assessorament i el recolzament d'una doctora de la Universitat de Lima, que és enginyera química, que ja s'han portat algunes mares a la seva universitat per ensenyar-los a fer el producte, ens assessorarà, avui tinc una reunió precisament en el Skype amb ells, i ja està, perquè ja tenim els cèntims, vull dir, ja estem adaptant...
Ja es farà realitat.
Sí, ja ho és una realitat, ja ho és. I després, gràcies a l'últim concert de Maragda, al Centre de Cultura Contemporània, hem aconseguit tenir una font d'ingressos per fer una escola de música i dansa. L'escola de música i dansa també és una fita que teníem nosaltres d'una manera molt especial per tres raons fonamentals. Primer, per tindre els nens més rato al col·legi, després de les classes, que estiguin més temps amb nosaltres perquè és una zona molt perillosa. Fa poc hem violat amb una nena de l'escola i hi ha coses duríssimes. Aleshores, tindre'ls més temps. Segon, és una escola que sí que dirigirem directament des d'aquí, això sí, perquè la vull fer amb criteri musicoterapèutic, perquè puguin arribar a derivar tot aquest patiment que viuen aquests nens, puguin derivar-ho a través de l'expressió artística. I la tercera és que hi ha molta... Allà a Perú, no sé si passa a altres països de Sud-amèrica, em sembla que sí, ser indi és com ser una cosa inferior, i ells mateixos tenen un complex d'inferioritat brutal, brutal. I hi ha, per exemple, molts aliments que no mengen, la quinoa, hi ha tota una sèrie de coses que es menja molt poc a la zona d'aquestes, dels suburbis de Lima, perquè si et veuen menjar això, és que esto es comida de indios, i ells són indis, vull dir. Aleshores, una forma de fer-se, de retrobar-se amb la seva idiosincràsia, de la seva cultura, és fer una escola de música i dansa
a través de la música, la cultura
exactament,
més popular.
Exactament, partint de la seva de la seva tradició, però no fer una tradició estàtica i conservadora, sinó com a punt de partida per crear noves formes, però crear noves formes des de les seves formes. No? Mm-hmm.
Déu-n'hi-do, estàs entretingut, Raül?
Una mica.
Ja ho veig. Aquest tema de l'entitat Salut i Música el tocarem més extensament, segurament des de l'àmbit d'informatius. Nosaltres anem amb altre tema, sobretot ara que has parlat de Maragda, perquè el temps, ja saps, a la ràdio és limitat. Bola. Maragda. Has dit que vau fer fa molt poquet un concert benèfic, entenc, per Salut i Música. Com va aquest projecte que va començar ja farà dos anys amb un Mouta i Coopera?
Exacte.
El que en principi era per un concert, era un projecte, que després ha anat evolucionant.
Sí.
Com tenim la història?
Bueno, un somni també. El que passa és que aquest costa una mica més, perquè ja és el que us he parlat abans. Tenim una gran capacitat creativa, hi ha molt bon rotllo entre nosaltres, però no ens sabem vendre tant, no? Però penso que Maragda és un somni, és portar la música i l'expressió artística més enllà de lo convencional. No fem només un concert, sinó que fem tot un espectacle.
Era audiovisual, no?
Unint arts, interrelacionant arts, audiovisuals, cada peça, el millor d'aquest últim espectacle que es diu Naturae, que és una reflexió sobre la natura, no? Cada peça tenia les seves imatges amb una superpantalla darrere nostra, unim poesia alhora. Ens agradarà molt en el futur, ja el proper que estem preparant, fer servir fins i tot dansa. És una cosa molt, molt potent, i la veritat és que, bueno, si podem desenvolupar les idees que tenim, penso que serà una cosa molt, molt maca. És ja una cosa molt maca.
Doncs Raül, ja ens aniràs informant d'on podrem anar a veure un espectacle d'aquest tipus, perquè és més que un concert.
Sí,
Maria, ens apuntarem a veure-ho, i segurament també les càmeres de Cugat.cat s'apuntaran perquè la resta de ciutadania de Sant Cugat pugui, doncs, veure el que feu des de Maragda. Raül Arqueros, molta informació, molts projectes, no pares.
No.
Anirem informant des de Cugat.cat. Introducció a la musicoterapia i a la música en pedagogia, un llibre que recomanem, i sobretot des del Departament de Musicals. Moltes gràcies per venir i explicar-nos totes les teves històries i tots els teus projectes, com sempre, aquí. Home, a Cugat.cat.
A vosaltres per ser una finestra per nosaltres. Així que
molta sort, i gràcies. Anirem informant del proper directe.
Merci.